crec que va jugar bé les seves armes.
Però
no?
Nosaltres sempre ho hem dit, i mira, jo sóc un dels afectats.
Vull dir que per què no pot haver-hi una negociació, diguem, pujant el llistó?
No, però jo estic dient, escolta, nosaltres primer volem tornar al carril central, que tornem tots els independentistes en aquest carril central. A partir de la decisió estratègica que prendrem, nosaltres negociarem amb el govern de l'Estat si és que vol negociar. Si és que vol negociar, si es diuen d'això no hi ha res a parlar, doncs són ells que han de tenir la investidura, no som nosaltres. Escolti, fa molt temps que el govern de l'Estat bloqueja el Parlament de Catalunya, eh?
Li hem preguntat...
Fa molt temps, eh?
Que li hem preguntat a Salvador Illa, senyor Turull, quina seria la proposta fer-los-hi a Junts per Catalunya per abstenir-se o per investir Pedro Sánchez si, per exemple, el PSOE li plantegés a l'independentisme, escolta, en les properes tres eleccions, si superes el 50% dels vots, negociem un referèndum d'autodeterminació. Aquesta seria una proposta que l'independentisme podria estudiar, que Junts podria entrar a negociar?
Mira, primer de tot, hi ha un problema de fiabilitat de la interlocució, perquè estem molt acostumats a que no es compleix, a que avui et diuen blanc i demà no ho fan, i sempre hi ha una excusa. Nosaltres, un dels compromisos que vam agafar amb els electors és dir, escolti, a partir d'aquí ara es paga per avançat, perquè a Catalunya ja ha pagat moltes vegades per avançat. I llavors, què és el que hem rebut? És a dir, com més ens hem implicat a la governabilitat de l'Estat és quan l'Estat s'ha atrevit més amb Catalunya. Vull recordar que després d'haver-nos implicat en la modernització, en l'europeïtzació, la democratització de l'Estat, quan Catalunya aixeca el dit i proposa un nou estatut, que ve una onada d'allò de catalanofòbia i ve una gran retallada de l'Estatut. Durant aquests 4 anys han passat moltes coses.
Per tant, no. Per tant, no. Aquesta proposta que li estic dient...
No, perquè no això va, diguem-ne, a terreny de l'infinit. Ja, les tres properes eleccions, escolti, nosaltres els catalans que
tant votat... com la unitat de l'independentisme. Sí, vull dir, vostè està fent... O sigui, no creu que sigui possible fer un acte de fe per aconseguir, diguem, pujar el llistó, i en canvi fa un acte de fe en pensar que l'independentisme pot estar unit, quan no hi ha ni una sola dada que ens permeti que això anirà per aquí, només calia sentir
sí,
a cada un dels partits independentistes ahir al vespre.
Per una diferència molt clara, perquè l'independentisme ja ha estat unit i va ser capaç de fer un referèndum unit malgrat tots els malgrats. L'independentisme ja ha estat unit, i a més les proves ens porten a que quan ha estat unit en l'acció és quan és més fort, és més determinant i és quan més avança. L'Estat espanyol no ha complert amb Catalunya. No ha complert amb Catalunya. I quan vostè em parlava dels indults, que jo no he negociat ni el meu indult i per tant jo no em sento apel·lat a cap condició per part de l'indult, nosaltres hem de pensar que a Catalunya hi ha moltíssims represaliats encara, que hi ha una fiscalia que sabem de qui depèn i hi ha una advocacia de l'Estat que van absolutament desbocats, que tenim un Consell General del Poder Judicial i una magistratura superior que fan d'activistes polítics, que fan de legisladors, que fan d'opinadors polítics. I per tant, si nosaltres encara hem de veure com acabem agradant o ajudant en aquests, és una palanca perquè el roc caigui a sobre. Justament nosaltres, la palanca d'oportunitat que se'ns obre amb aquestes eleccions és per veure com ho podem aprofitar des de l'independentisme. Nosaltres no hem enganyat a ningú durant aquestes eleccions i hem estat objecte a vegades de molta mofa o de molta crítica, però miri, les urnes ens han donat aquest paper, i aquest paper el posem a disposició de què? Del protagonisme de Junts per Catalunya? No, nosaltres el posem a disposició del conjunt de l'independentisme, inclús d'aquelles forces que no han tret representació i de totes aquelles entitats que han tingut un protagonisme principal durant tot aquest temps. Nosaltres som un partit independentista i, per tant, ens movem al servei de Catalunya, ens mourem amb aquesta lògica. Escolti, el Partit Socialista es mourà amb la seva lògica. Ara, són ells que ara diuen que ens necessiten a nosaltres. Doncs, home, la sessió ha de venir per part d'aquell que et necessita, no tu amb ells, que ja has vist com te les gasta.
Però el moviment independentista, que subratlla el caràcter democràtic del moviment, a cada últimes urnes, 28M i ara 23J, està perdent milers i milers i milers de vots. És a dir, ahir, del 1.650.000 vots que va tenir el 2019, ahir no va arribar als 900.000. Això és una pèrdua de 700.000 vots. Vostès com pensen cohesionar aquest moviment si no tenen una estratègia clara, conjunta, de cara també a l'Estat espanyol, per confrontar-se, com diria el president Puigdemont, o per arribar a una investidura...
Nosaltres hem demostrat que quan hi ha la voluntat, som i podem ser capaços de posar-nos d'acord amb aquesta estratègia. Sí que és complicat, sí que és difícil. També vam viure moments molt complicats abans del 2017, però precisament pel que deies, amb aquesta pèrdua de vots, has de reaccionar. El que no pots tenir és no fer autocrítica. Però jo crec molt en allò de dir, sense autocrítica no pots millorar, però sense autoestima no pots avançar. I, escolti, jo conec moltíssima gent que potser aquesta vegada, escolti, les municipals tenen una lògica també, i ho sabeu, molt diferent en funció de la persona, en funció d'etcètera, etcètera. Però ja va haver-hi un avís. I ara n'hi ha hagut un altre. Per tant, nosaltres, com que no som dels deixar-ho estar, hi ha gent que diu, ui, això és molt complicat, deixem-ho estar. Nosaltres no som del deixar-ho estar, perquè aquest no és un país del deixar-ho estar, sinó de dir, escolta, això no ha anat bé, reaccionem, però reaccionant fent autocrítica, però de dir, escolta, quan hem estat més forts? Les dades són objectives. Quan hem avançat més? Quan hem tingut a la gent, diguem-ne, més mobilitzada i més motivada? Quan hem anat a la una, però hem anat endavant, no per quedar separats o anar enrere. I a vegades, inclús, per mantenir la posició, jo crec que ja té un mèrit per ell mateix, eh? Perquè si ara tots haguéssim quedat enganxats amb la trenyina de la governabilitat de l'Estat, qui manté la posició de tota aquella gent que és independentista i que vol assolir la independència de Catalunya?
Per tant, abocar Espanya a una repetició electoral és l'estratègia?
L'estratègia és aprofitar al màxim aquesta finestra d'oportunitat per assolir al màxim per el nostre objectiu de la independència de Catalunya. És així de clar.
Però fent què?
Doncs posar-nos d'acord i demanar, d'entrada, demanar a l'Estat, doncs, vostè ho sap, nosaltres ho hem dit, escolta, nosaltres, a nivell del govern d'Espanya, si vol negociar amb nosaltres, sap que hi ha dos temes que són fonamentals i que generen consens a Catalunya, que no es diuen, han de ser coses que generen consens a Catalunya, que és el tema de l'amnistia i que és el tema de l'autodeterminació. I, per tant, ells saben que nosaltres volem això. És que, si no, perds una gran oportunitat, perquè inclús amb la visió internacional de que molts miraran què està passant a l'Estat espanyol, doncs les reclamacions de l'independentisme, si acaben amb un llistat com aquell que va al supermercat a comprar, doncs diran, bueno, escolti, això no és independentisme, això serà una altra cosa.
Però jo el sento vostè, i ahir sentia, per exemple, el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Gabriel Rufián, diem, som la principal força de l'independentisme. Tu penses, home, doncs una gent que ha perdut 400.000 vots, que faci aquest discurs, poden estar encantats de la vida, però jo no sé si m'atreveria a dir-ho amb tanta rotunditat, no? Jo veig que Esquerra Republicana pensa que el camí que ha trobat és un camí que té futur, que no té res a veure amb la proposta que fa Junts per Catalunya.
Bé, Esquerra Republicana, doncs, escolti, és un altre partit polític.
I per però quan parla de la unitat, sí, resulta que els,
si em deixa acabar, que han estat en el... I per tant, jo ara no entraré, i precisament si el que vols és refer la unitat per avançar, no començaràs aquí amb una pluja de retrets. Escolti, ells ho veuen d'aquesta manera i nosaltres ho veiem d'una manera diferent. El que es tracta, no només amb Esquerra Republicana, també és amb altres forces polítiques, també és amb les entitats socials, de dir, escolta, tu, una altra oportunitat com aquesta potser no ens torna a sortir en no sé quants anys. I és allò que li deia, potser no hi ha mal que per bé no vingui. Hem de llegir bé els resultats. Si algú fa una lectura eufòrica del resultat de l'independentisme d'ahir, doncs, escolti, jo no la comparteixo. No la comparteixo. Però en comptes de recrear-nos en el problema, el que hem de fer és concentrar-nos amb la solució. I per tant, això és el que nosaltres volem, perquè hi ha moltíssima gent que ens ho està demanant, que ho està clamant, que la gent ho ha fet tot, que la gent no ha fallat mal, que la gent sempre hi ha estat. I escolta, jo crec que això ens ha de servir, doncs, per tornar a resituar les coses en aquell àmbit i en aquell context que ens va fer molt més forts. I ara jo crec que també ens toca pensar en nosaltres, més que estar pendents de dir, bueno, i si repeteixen les eleccions? Escolta, això de repetir les eleccions, una vegada ho va provocar el senyor Rajoy, em sembla. Vull dir que va dir, escolta, a mi li va dir el rei, escolta, a mi no em cridi una investidura fins que d'això. I el senyor Pedro Sánchez d'un dia deia que no podia dormir amb segons qui, que per tant preferia anar a les eleccions. Vull dir, escolta, ara no ens situa l'independentisme, el que a vegades el mateix problema se'l generen els mateixos governants de l'Estat espanyol. Ara, les urnes ens han donat un paper clau en aquesta decisió, que el podem tenir, doncs, escolti, aprofitem-lo al màxim, però aprofitem-lo per millorar nosaltres, no per millorar els altres i nosaltres seguir aquí esfilagarsats.
No sé si Teresa Cunillera i Pablo Iglesias, Miquel Sanper, si tenen alguna pregunta, alguna consideració per Jordi Turull. Teresa Cunillera.
Sí, jo voldria fer només més que una pregunta, una reflexió, no? Perquè jo comparteixo que molt del vot d'ahir, i quan m'hagués tocat parlar ho hagués dit, no? Hi ha un mandat molt explícit de la ciutadania. De la ciutadania ahir va votar Pedro Sánchez, va votar socialista, motivat per motius ideològics o de compartir programa, però també per barrar el pas a l'extrema dreta, per barrar el pas a la dreta que pacta amb l'extrema dreta. És a dir, hi ha un mandat molt clar de preservació de les llibertats, de preservació dels drets dels ciutadans, etc. El senyor Turull reconeix que hi ha vots de l'independentisme, que ell diu no voten socialista, voten Pedro Sánchez, jo ho puc compartir, en aquesta línia.
Ells voten
no PP Vox. Perfecte, sí, d'acord.
No és el mateix, eh? No és el mateix.
Sí, no, però volia dir que jo identificava que vostè deia no votin el senyor Pedro Sánchez perquè és Partit Socialista, sinó perquè és la representació d'allò que representa justament això, no? Barrar el pas a l'extrema dreta. I jo ho comparteixo bastant, això. I això aplicat a la lògica de l'elecció que s'ha de fer en el Parlament, sap que hi ha dues votacions. La primera és qui té majoria absoluta, és president del govern, i per tant això no sembla previsible en un primer, ni per un costat ni per l'altre. Però al segon mandat, a la segona votació adquireix o accedeix a la investidura aquell que trau més sís que nos, és a dir, una majoria simple, no? I aquí és on hi ha un tema cabdal des del meu punt de vista. Aquí és on no hi ha més que fer que o és president el Pedro Sánchez o és president el Núñez Feijóo.
No és veritat això.
Ah, no? Vale, no. Perfecte. Qui ho serà, doncs?
Ah, no és veritat. No és veritat. Primer, votar no a Pedro Sánchez no vol dir votar sí a Feijóo i a Vox. No.
I llavors qui serà? Qui serà el president?
Bé, doncs després l'estat espanyol té un problema, sí. Com
ah,
fa
no,
molt
però és que vosaltres també temps, que estareu al Parlament, vosaltres estareu al Congrés de Diputats.
Sí.
Ai, no importa.
Nosaltres el que ens importa és tot allò que benefici, allò que nosaltres ens hem compromès amb els ciutadans de Catalunya. Nosaltres amb aquesta lògica... Escolti, el senyor Pedro Sánchez ja va fer que repetissin unes eleccions perquè no podia...
O sigui, que aposteu per la repetició d'eleccions.
No estem apostant per la repetició de les eleccions ni per la no repetició de les eleccions.
Llavors?
Nosaltres el que estem apostant és per tenir una estratègia clara de l'independentisme, aprofitar aquesta finestra d'oportunitat i veure què és capaç de fer l'estat espanyol respecte a Catalunya. Estem aquí. Per tant, no ens sentim allò obligats a dir... Heu de votar sí o sí en aquest senyor, perquè si no... No, escolti,
aviam, nosaltres... Una cosa, les estratègies són per portar accions a la pràctica.
Sí,
la vostra estratègia s'ha de traduir en alguna acció pràctica que condueixi a la consecució dels objectius que la pròpia estratègia s'ha fixat, no? Per tant, l'estratègia, bueno, això no és discutible, però és la que vosaltres teniu, la que enteneu que els ciutadans us han demanat, i per tant, en fi... porteu-la a la pràctica, però a mi el que em xirria, el que em falla, és la pràctica. És a dir, a la pràctica, les votacions parlamentàries són el que són. La investidura té la votació que té.
Sí.
I llavors hi ha una responsabilitat. Vostè em diu, és que jo no vull ni al Pedro Sánchez ni al Feijóo. Bé, llavors, què anem? A repetició d'eleccions? Perquè és una opció, jo no la discuteixo. És una opció. Però llavors sapiguem i diguem-li als ciutadans això, perquè jo amb la discussió de la unitat de l'independentisme no hi entro, perquè de veritat em sembla una obra titànica, però bueno, tant de bo, en fi, tingueu alguna cosa més que això. Però no acabo d'entendre de què estem parlant.
És molt fàcil d'entendre, Teresa, és molt fàcil d'entendre. Alguns s'han presentat per dir ens presentem per salvar Pedro Sánchez o per fer president Pedro Sánchez. D'acord? Molt bé. Aquests és lògic que votaran Pedro Sánchez. Nosaltres ens vam presentar per servir Catalunya i per avançar cap a la independència de Catalunya. I a l'hora de votar la investidura veurem a quina situació estem i què és el que el senyor Pedro Sánchez està disposat a fer i amb quines garanties està disposat a fer. I nosaltres ens mourem amb això, perquè és el nostre compromís amb els ciutadans de Catalunya. Per tant, nosaltres no ens sentim gens obligats, en cap sentit, a haver de triar entre l'un i l'altre. El que no es pot dir, perquè alguns diuen això, és que no votar Pedro Sánchez vol dir voler un govern de PP Vox, i no és així, perquè sabeu perfectament com funcionen les votacions. Per tant, nosaltres en aquesta trampa emocional nosaltres no hi entrarem. Nosaltres som un partit independentista.
Perdó, no és cap trampa emocional, no és cap trampa emocional. És a dir, si es vota no a Pedro Sánchez i té majoria, perquè a més ja ho ha de fer amb Vox, és a dir, aquí no hi ha més bròquil. PP ho ha de fer amb Vox i vol tenir una alternativa de govern. Escolti, és un o l'altre o repetició d'eleccions. I a mi em sembla que efectivament un pot tenir el seu programa, la seva responsabilitat i tal, però insisteixo molt, portat a la pràctica té conseqüències.
I no resoldre el conflicte polític de Catalunya té les seves conseqüències.
És pràcticament un quart d'onze. Pablo Iglesias.
Sí, yo no sé mucho de política, pero he escuchado al señor Turull decir ventana. Y si ha dicho Ventana, yo creo que ya está todo dicho. Todo lo demás que pueda decir es lo que tiene que decir representando a la formación política a la que representa. Y le diría a mi camarada Teresa Cunillera que quizá debería ser un poco más suave con aquel representante cuya abstención necesitas. A partir de ahora, el PSOE puede hacer dos cosas. Una, basta con la presión, es decir, es como, pues ya está, nos van a dar la abstención porque no dárnosla es algo que no se pueden permitir, o puede enviar a Santos Cerdán a Waterloo. Yo haría lo segundo, pero cada uno es libre de hacer lo que considere. Ha dicho Ventana, no hay nada más que decir, no hay nada más que oír. Ha dicho Ventana, finestra.
Sí, però la finestra, ell, a veure si el malinterpreto, Pablo...
I ha parat una cosa espantosa, que és un palasca.
La finestra, estimat...
Podia haver dicho muro.
Però la finestra d'oportunitat per la unitat de l'independentisme.
Ventana d'oportunitat.
Per l'independentisme, Pablo. La finestra d'oportunitat... La finestra d'oportunitat és per l'independentisme i perquè una veu que alguns deien que era irrellevant, doncs ara serà condicionant, i per tant hem de veure com des de l'independentisme doncs aprofitem aquesta oportunitat que tenim. He dit finestra, he dit palanca, doncs agafeu-ho per on vulgueu.
Palanca és millor que ens estalviem.
Però que nosaltres, evidentment, que pugem al servei de l'independentisme. I si no, escolti, si aquesta unitat aquests dies amb les forces independentistes doncs no és possible, crec que ahir vam ser molt clars. Nosaltres serem lleials als nostres compromisos que vàrem agafar amb els ciutadans de Catalunya. I a partir d'aquí entenc que més que moure'ns nosaltres, el que s'ha de moure és aquell que pretén obtenir, doncs en aquest cas, la presidència del govern. I ja està, és així de senzill. Això funciona a totes les negociacions. Qui vol obtenir una cosa, hi ha una votació en què es decideix aquesta cosa, doncs abans ho ha de treballar i, per tant, és el que s'ha de moure.
Yo ya digo que sé poco de política, pero si voy a una negociación y me dicen Ventana o palanca, yo ya sé que es posible negociar. Que no va a ser fácil, que va a ser muy difícil, pero si me dicen Ventana o palanca, yo ya sé cuál es la disposición del interlocutor. Y yo creo que eso tiene mucho valor. ¿Que vaya a ser sencillo, que vaya a ser fácil? Obvio que no. Y luego, además, los problemas de verdad llegarían después, pero yo creo que lo importante está dicho.
Miquel Samper. Interesante el que diga Pablo Iglesias también, ¿sí?
Buen día, Jordi.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Ah,
aviam, en aquest marc de negociació que s'obre, via finestra, via palanca, via el que sigui, vosaltres, des de Junts, ha marcat ben clar que hi ha dos temes, que són l'autodeterminació i el tema de l'amnistia. Hem presenciat una reforma del Codi Penal, de forma especial, amb la supressió del delicte de sedició, i sobretot amb la modificació del delicte de malversació que hem vist que el Tribunal Suprem i que la Fiscalia ha interpretat com bonament ha volgut. Per tant, desobeint el mandat del poder legislatiu. La meva pregunta és, en aquest marc de negociació, en aquest espai de negociació que ara s'obre i que no serà fàcil, com deia el Pablo, serà clau l'amnistia, tenint en compte que fins i tot els intents de canvis legislatius no han pogut reeixir, perquè més enllà de la voluntat del Congrés dels Diputats hi ha la voluntat de la Fiscalia General de l'Estat i del Tribunal Suprem?
Nosaltres sempre vam dir que nosaltres no negociarem solucions personals. Ho hem dit sempre. Personals vol dir amb noms i cognoms i per persones determinades, perquè hi ha molts represaliats en aquest país.
Persones... Jo, quan parlo d'amnistia, parlo d'amnistia total.
Per això et deia que jo he entès la pregunta com si anéssim a fer allò un pedacet
cosa. No, amnistia és global.
Exacte, nosaltres, el tema de l'amnistia, i crec que aquí sí que hi havia hagut un gran acord amb moltes entitats del moviment independentista, nosaltres hem de pensar en tots els represaliats, amb tot el que ha fet aquest estat espanyol, que encara hi ha molts judicis, tant per el de l'1 d'octubre com per la sentència, com per la post-sentència, i per tant nosaltres el que no treballarem, diguem-ne, seran solucions personals amb gairebé noms i cognoms. Nosaltres creiem que hi ha dos temes per resoldre el conflicte polític de Catalunya. És que alguns es pensen que això del conflicte polític per Catalunya, si es pensen que ja s'ha acabat, malament, ja no cal que parlem. És a dir, nosaltres ens presentem allò per defensar des de totes les trinxeres la resolució del conflicte polític de Catalunya. Hi ha gent que té ganes de fer veure que s'ha acabat el conflicte polític de Catalunya. El senyor Pedro Sánchez és un d'ells, que ha anat predicant per tot arreu que això ja estava. Que això ja estava, que ja no hi havia problema. I ara es troba que amb aquells que diem i constatem que sí que hi ha un conflicte polític per Catalunya, som decisius. Per això jo deia que nosaltres hem de posar l'estratègia dels vots que ens dona, que ens han donat, i el fet de ser claus, doncs al servei de l'estratègia de l'independentisme. I per tant, amnistia i autodeterminació per nosaltres són bàsics per resoldre el conflicte polític de Catalunya. Si algú vol que fem una investidura que obvii el fet de que hi ha un conflicte polític amb Catalunya, que se n'oblida de nosaltres.
Però ara passen coses com, per exemple, que la Maroteca, la Fonoteca, tenen declaracions com les, per exemple, que feia el diari Punt.es Pedro Sánchez en campanya electoral. Escoltem això que deia Pedro Sánchez, el candidat socialista.
Puigdemont era un problema hace 5 años. Hoy es una anécdota. Y la palabra de Puigdemont vale lo que su declaración de independencia. Es papel mojado. Pero lo que sí que es cierto es que hay una coincidencia entre Feijóo, Abascal y Puigdemont. Y es que quieren que cuanto peor, mejor. Añora el PP y Vox, Feijóo y Abascal, la Cataluña de Puigdemont. Y Puigdemont añora la España gobernada por la derecha.
Sí, sí. Ja, és que, clar, el senyor Pedro Sánchez jo crec que ha anat creant totes les condicions com perquè nosaltres, allò que ens reclama algú de que ja truquem nosaltres gairebé al PSOE per dir a veure què hem de fer, ho fem, no? El senyor Pedro Sánchez diu, president, Catalunya ja no és un problema i el senyor Puigdemont és una anècdota. Doncs miri, jo crec que, sense ser un problema i una anècdota, jo crec que hi dormirà dies pensant-hi. És així de clar.
Ja, escolti'm, vostè en campanya electoral va dir també que en cap cas investiria Núñez Feijóo. Per què? Parlem d'un cantó, però és que també podrien donar l'opció.
No, és que jo crec que
això... Ho manté, eh?
Home, clar.
No, és que hi ha gent que ho està dient ja, que diu, bueno, és que clar, també podria donar l'opció de dir...
Aquesta ni l'hem contemplat, és que aquesta ni l'hem contemplat en el sentit de dir, escolti...
Però l'altra està contemplada, perfecte.
No, l'altra... No em digui...
Si una no la contempla, vol dir que l'altra sí.
Nosaltres amb el Partit
Popular... I van agafant les paraules.
Sí, van agafant aquí, estirant el titular...
No em faci dur el
Junqueras. L'està intentant generar.
No m'està fent dur el Junqueras, ara.
No, escolti, a veure, escolti, podem parlar de ciència-ficció, si vol, però que és un gènere que no m'agrada molt, però, és dir, nosaltres segur que la trucada de Núñez Feijóo és que no la tindrem, perquè ell deu tenir molta feina i nosaltres també, com per perdre el temps. Vull dir que aquesta no hi serà, ja ho he dit. Per això jo deia, compta amb aquells que diuen que no votar Pedro Sánchez vol dir que volem un govern de PP, Vox, això no, això és fer trampes, això és un relat que no hi és, i que no s'ha de donar, i que per tant nosaltres el combatrem, però és que els números són faves comptades, evidentment. Si ara el senyor Feijóo va a una votació, doncs el no és com una casa de pagès, vull dir que existeix. No sé si altres forces polítiques faran el mateix, no sé si el senyor Feijóo amb el senyor Pedro Sánchez diran, per què no fem la fórmula Trias al revés? No ho sé. És clar, és que això ha passat també, Això ha passat també. I per tant, nosaltres d'això no podem oblidar, i no podem oblidar tampoc el que ha fet el PSOE.
I es va trencar el PSOE.
Eh?
Això va passar i es va trencar el PSOE.
Es va trencar el PSOE, sí.
I va tornar a
Però, escolti, durant aquests anys han passat moltíssimes coses que no podem oblidar, i que el PSOE ha mirat cap a un altre cantó. Tot el tema de les clavegueres de l'Estat, tot el tema de l'espionatge, totes aquestes qüestions, i a més amb una fiscalia absolutament desbocada, demanant unes autèntiques animalades de presó i d'inhabilitació.
Infiltració de la Policia Nacional.
Infiltracions de la Policia Nacional amb el senyor Marlaska, etc. Tot això... Tot això, diguem-ne, has de saber amb qui tractes també, has de saber amb qui tractes, i per tant, escolta, aquí hi ha un conflicte polític i nosaltres, els nostres vots seran al servei de resoldre el conflicte polític que hi ha entre l'Estat i Catalunya. No entrarem a un debat de llistat de coses i cosetes que no ajuden gens a resoldre el conflicte polític a Catalunya. I crec que ahir al vespre i avui som ben explícits. I abans em deien, això és molt impossible, d'acord, però nosaltres aquest element i aquesta capacitat de decisió que se'ns ha donat, doncs ho posem al servei de refer per avançar a tot el moviment independentista.
L'ha trucat en aquestes últimes hores algú dels partits socialistes?
No.
No.
Bueno, no ho he mirat, però No.
Escolti'm, ja per anar acabant per la meva part, ahir va parlar en Carles Puigdemont. Després de la derrota del que deia el TGUE fa uns dies, ahir va veure el president Puigdemont més optimista, més feliç, més content.
Bé, precisament perquè com a independentistes, i això ho hem de saber aprofitar, se'ns obre una oportunitat de...
Li diré d'una altra manera. Ahir, vostè, amb el resultat que va haver-hi, veu més a prop la possibilitat que Carles Puigdemont torni a Catalunya?
Si ho vincula a la, si ho vincula a la investidura, ja li dic que no, perquè el president és el primer, i nosaltres ho defensem, és el primer de no posar una solució personal sobre la taula. I amb això, vostè ho sap, ha sigut radicalment clar.
Amnistia.
Bé, l'amnistia, però l'amnistia no és un tema només pel president Puigdemont ni pels que encara estem inhabilitats, sinó que és absolutament per tots els represaliats. Per tots els represaliats. Aquí més que preguntar-nos a nosaltres, és preguntar-li al PSOE què està disposat a fer. Perquè si hi ha voluntat política, hi ha solució jurídica. I que no ens diguin que no. Perquè això a tots els països funciona igual. Quan hi ha una voluntat política de l'Estat, això es pot solucionar jurídicament. Ha d'haver-hi aquesta voluntat política de l'Estat. I sapiguem el que també una reflexió molt important que li va fer el president Puigdemont a l'entrevista que vostè li va fer, que la diferència entre el propietari i el masover. Perquè també estem aquí, a l'hora de negociar, és a dir, el senyor Pedro Sánchez, perquè així és l'Estat espanyol, representa uns votants, però no representa l'Estat. Perquè l'Estat té unes estructures per ella mateixa que fan política. I durant aquest temps aquestes estructures d'Estat han decidit molt a Catalunya qui pot fer política i qui no pot fer política i quina política es pot fer. I això nosaltres tampoc ho oblidarem.
Bueno, ho he intentat també amb Podemos.
Senyor Turull, vostè abans deia lo de baixar un graó i trobar-se el replà.
O pujar-ne sí. Un.
Pujar-ne un. Uns n'hauran de pujar, uns altres n'hauran de baixar, el que sigui. Amnistia, si a la negociació hi hagués l'amnistia i l'autodeterminació quedés per una segona. Estic posant-me en el cap del qui necessita la investidura, eh? L'amnistia estigués a la taula seriosament per acabar, com vostè deia, amb els més de 400 casos encara oberts i el perill de presó que hi ha per persones concretes.
Exacte.
Les penes de presó demanades a joves, uh-huh, com acabem de veure, etcètera, etcètera, etcètera. La setmana passada demanaven penes de presó per un jove, més que no pas a les imposades al Tribunal Suprem. Si l'amnistia fos posada damunt la taula, vostès s'ho plantejarien?
Nosaltres creiem que la solució del conflicte polític per Catalunya passa per votar, que ja vam votar l'1 d'octubre. Però si l'Estat planteja un terme de negociació per resoldre el conflicte polític de Catalunya, els catalans s'han guanyat el dret totalment a poder votar independència sí, independència no. Per tant, si nosaltres ens quedéssim amb l'amnistia, això no resol el conflicte polític de Catalunya.
Això,
per tant,
això
nosaltres el que diem és que si algú planteja la negociació amb una mena allò de xapa i pintura, no cal ni que...
Però l'amnistia és xapa i pintura?
No. No,
és que jo li plantejava de dir, si però posen l'amnistia damunt la taula...
Però si hi ha amnistia i no hi ha referèndum, tornem a estar allà mateix, perquè el conflicte no es soluciona, perquè és la voluntat d'aquest poble, d'aquest país, i que genera un consens ampli, poder votar i decidir el seu futur polític. La gent que creu que Catalunya no és una nació i que no és un subjecte, doncs jo estic d'acord amb que aquest tema diguin no, escolta, això no pot ser, etc. Però com que nosaltres ens sentim nació i reivindiquem que som una nació i tenim el nostre dret a decidir com a nació, el tema capital, el tema central és el referèndum. Perquè si no votem, si no ens comptem amb un tema específicament d'això, aquest conflicte polític no se solucionarà. I la nostra voluntat és resoldre el conflicte polític i, per tant, anar a l'arrel del conflicte polític que hi ha entre Catalunya i l'Estat.
Però és evident que amb un govern de PP i Vox negociar un referèndum és molt difícil.
Perquè no cal ni que ens truquin.
No, per això. Vull dir que si l'amnistia fos un primer pas per després continuar fent aquesta operació que vostè diu d'aconseguir unir les forces independentistes i també els moviments socials que hi estan al voltant i atacar la segona confrontació, diria el president Puigdemont, no? Confrontació amb l'Estat? Això seria
però
possible?
Però fixi que aquí hi ha un tema de confiança, perquè si d'un primer això i després l'altre, el després ja no arribarà. Ja no arribarà perquè l'Estat incompleix per sistema. I el senyor Pedro Sánchez també ho ha demostrat, que incompleix per sistema moltes coses. I si ja no compleixen amb temes tan bàsics que són faves comptades com les inversions, que sempre et van posar en aquella pastanaga, escolti, ja no hi ha prou pastanaga per tants cops de bastó.
Per tant, anem a repetició electoral.
Bé, això no us ho han de dir nosaltres. Això hauran de preguntar-ho en els altres interlocutors si d'alguna vegada per totes el tema de Catalunya els importarà o no els importarà. El que no podem començar és nosaltres amb rebaixes, perdoni. És a dir, si ja nosaltres rebaixem, a Sant de què hem de rebaixar nosaltres? Uh-huh. Per què no són ells que d'una vegada diuen, escolta, fem un plantejament amb Catalunya, fem-ho seriós.
Escolti, per acabar, una última pregunta. La relació amb el PDeCAT, després de la patacada que s'ha fotut el PDeCAT, pensa fer alguna cosa? Pensa parlar amb David Bombaí o Marc Solsona per parlar-ne?
Mira, jo crec que queda clar, doncs, que Junts per Catalunya, justament en aquestes eleccions i amb tot el cicle electoral, doncs s'ha consolidat com un projecte polític. Nosaltres a la gent no li preguntem d'on ve, sinó on vol anar, i per tant totes les persones que comparteixin aquest projecte polític, doncs són benvingudes. No hi puc dir res més.
Agafa vacances?
Bueno, sí que faré vacances, i ja veig que això ha sortit d'algun lloc. Jo demà al dematí no són vacances, és un tema d'un viatge que faig, i després vacances... sí, no, vull dir que jo ara estarem al servei justament d'aquest moment tan clau.
Ja, però les reunions s'hauran de posar un temps, no? Per entendre, si té un viatge, vull dir que aquestes reunions... amb...
Bueno, estem al segle XXI...
Ja ho sé.
Poden haver-hi conferències i a més...
Però amb l'horari canviat a vegades és fotut, això, eh?
És igual, dormirem les hores que calgui menys, però Junts per Catalunya, per desgràcia, està molt acostumat a haver-se de parlar, coordinar... Per videoconferències o inclús a vegades per locutoris de presó. Vull dir que, escolti, això no serà un impediment de que nosaltres, amb la línia aquella que deia de poder parlar amb totes les forces independentistes, amb les entitats independentistes, que per nosaltres ara, insisteixo, per veure si tornem a aquest gran carril central i ens posem d'acord per aprofitar aquesta oportunitat que tenim, vull dir que aquí les vacances no poden ser mai una excusa.
Li dic una cosa, tot plegat, tothom es mereix unes vacances, eh? I després de tot aquest aldarull, encara més. El que passa és que em sembla que és el dia...
Sí, però...
La investidura, sí. el primer debat és el dia...
No, el 17 d'agost.
17 d'agost.
Constitueixen, sí.
No,
però
escolti,
és la Constitució de les Corts, efectivament.
Però tothom es mereix vacances, però també el ritme baixa molt, perquè així com tens 15 reunions en un dia, doncs aquesta vegada doncs les importants doncs poden ser dos o tres, i farem el que sigui. Vull dir, el conflicte polític no està de vacances, i per tant nosaltres tampoc poc ho hem d'estar.
Jordi Turull, bones vacances, bon viatge, molta sort i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Són les 10:31 minuts, ara sí que anem aquesta pròxima hora i mitja a parlar del debat, del que va passar ahir, i d'aquí uns moments continuem aquí al Monarrac U, Mònica Terribas, Màrius Carol, Pablo Iglesias, Miquel Samper i Teresa Cunillera.
RAC 1. Aquest estiu pots fer servir la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Són espais gratuïts, tant interiors com exteriors, que permeten fer front a la calor d'una manera segura i confortable. N'hi ha més de 200 de repartits per tots els barris. Informa't d'on són i dels seus horaris al 010 i al web barcelona.cat/refugisclimatics. Ajuntament de Barcelona.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa en tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials, un concessionari de vehicles seminou amb més de 350 vehicles, serveis de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Si ets amant de Barcelona i t'apassiona recórrer la ciutat amb estil propi i evitant el trànsit, a Yamaha tenim preparades unes ofertes mai vistes abans i per un temps limitat. Descobreix-les durant aquest mes de juliol a la xarxa de concessionaris oficials de Barcelona. No deixis passar aquesta oportunitat única amb Yamaha.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Vine a Mogauto i coneix de primera mà tota la gamma Volkswagen, també híbrida i elèctrica, i només durant aquest mes gaudeix de descomptes exclusius per la compra del teu Volkswagen. Només a Mogauto. A Barcelona ens trobaràs al costat de la Maquinista, a Rambla Guipúscoa i a Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon Les Guixeres. Visita el nostre web mogauto.com.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol.
ara sí que hi ha, en principi no hi ha ara més entrevistes, no? A la sala, però hem col·locat el PSC, hem col·locat el PP, hem Junts per Catalunya. He de dir que tinc algunes preguntes per fer molta gent. Pablo Iglesias, per exemple, li vull fer, evidentment, però com no us hem escoltat encara sobre el balanç de les eleccions, m'agradaria que comencéssim a fer aquest balanç electoral. Per tant, vull començar amb Pablo Iglesias, que faci una lectura, Pablo, de el que et diuen aquests resultats electorals d'ahir.
Ok. Primer elemento, no habrá gobierno del PP y Vox y tampoco habrá gobierno del PP en solitario, porque la primera opción no contaría nunca con el apoyo del PNV y la segunda no contaría con el apoyo del PSOE. Eso es una magnífica noticia, eso es una cosa buena. Segundo elemento, es difícil, pero es posible un gobierno encabezado por el PSOE. Para que eso sea posible hace falta el sí de todos los partidos de coalición de Sumar. Ese sí lo podemos dar por descontado. Incluso si el PSOE propusiera un gobierno en solitario, hace falta el sí de Esquerra Republicana, de H. Bildu, del PNV y del BNG. Son síes difíciles, pero probables, y hace falta la abstención de Junts, que es muy, muy, muy difícil, pero que no es imposible. Y ahora empiezan los problemas. Si Sánchez forma gobierno, no será un gobierno estable, porque necesitaría los síes de todos los partidos de Sumar, que no son iguales, y además, presumiblemente, no todos estarían en el gobierno, los síes de RC, de Bildu, del PNV, del BNG, y la abstención de Junts para cada ley, no solo para los presupuestos, para cada ley. Cuarto elemento, en cuanto a la derecha mediática salga del shock en el que están, van a comenzar una presión todavía más violenta que lo que han hecho hasta ahora. Esa presión va a afectar las posibilidades de la investidura de Sánchez después de que fracase Feijóo. Y si forma gobierno, la presión ya va a ser una locura, teniendo en cuenta que va a ser muy difícil, por no decir imposible, contar con apoyos parlamentarios permanentes para sacar cada ley, cada ley. El contexto europeo, marcado por la guerra de Ucrania, yo creo que no va a facilitar las cosas. Un gobierno con socios independentistas y de izquierdas no creo que tenga las cosas demasiado fáciles en Europa. Lo que Redondo y Juliana, nunca puede faltar en RACU, llaman PSOE-Caoba, es evidente que manda en Ferraz y manda en Moncloa, pero está por ver si ese equipo tiene la capacidad de liderar un bloque plurinacional tan difícil. No hay que olvidar que hay unas tendencias que se siguen produciendo. Digamos, lo que podríamos llamar bloque reaccionario ha pasado del 43,1% de los votos al 45,6%, de 153 diputados a 170, no hay que despreciar eso. El PSOE ha aumentado 1 millón de votos, aunque solamente supongan 2 escaños, pero ojo, Sumar ha perdido 700.000 votos respecto a las elecciones de 2019 y 7 escaños. Quiero decir, creo que todos estamos contentos porque teníamos como una posibilidad muy factible un gobierno del PP y con Vox. Eso no va a ocurrir, pero la situación a la que nos encaminamos es una situación enormemente difícil si no hay alguien que entiende que la dirección de Estado implica que tiene que haber una serie de acuerdos de Estado. ¿Se puede sacar la investidura? No es imposible. ¿Se puede construir un gobierno estable? Bueno, pues con esta configuración parlamentaria y con lo que va a haber enfrente, la judicatura en manos del PP, que no van a renovar, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y con una derecha mediática que ya sabemos cómo actúa y cómo va a seguir actuando, entramos en un escenario muy, muy complicado.
Mira, precisament parlant de la dreta mediàtica, sempre ha col·locat aquí Anna Rosa Quintana. Avui Anna Rosa Quintana ha fet una obertura, ha fet una opinió de 4 minuts felicitant Alberto Núñez Feijóo, que és el guanyador de les eleccions, i lamentant que, segons ella, tornarà a governar Pedro Sánchez. Han estat 4 minuts, però us ho hem resumit en aquest minut i mig.
Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones generales, y enhorabuena a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones generales. El PP ha ganado las elecciones con 136 escaños y una subida de 47 diputados, pero se da una paradoja inédita. Por primera vez en democracia podría gobernar, y de hecho parece que va a gobernar, el partido perdedor, el PSOE, con 122 escaños. Si consigue, eso sí, los apoyos necesarios para la investidura de Sánchez. La pregunta es, ¿cuál va a ser el precio? Nunca en la historia democrática un perdedor de unas elecciones había salido al balcón de la sede de su partido a celebrar una derrota, como lo hizo ayer Pedro Sánchez, jaleado por sus ministras. A Feijóo, en principio, no le dan los números con los 33 escaños de Vox, y a Sánchez sí le saldrían las cuentas si vuelve a reeditar el gobierno Frankenstein, eso sí, ampliado y fortalecido con los 31 escaños de Sumar, los independentistas y, además, ahora, los de Puigdemont. Junts también ha avisado. El PSOE tiene muchas deudas con Cataluña y es momento de pagar. ¿Y quién tiene precisamente la llave de la gobernabilidad en España? Pues el amo de llaves es Carles Puigdemont, que puede abrir la cerradura del gobierno de España desde Waterloo. Si Junts se abstiene y el resto de los socios vuelven a apoyar al PSOE, volveremos al dia de la matraca multiplicada por 7.
Us he de dir que, quan vaig estar a Waterloo, el Carles Puigdemont té un gat. Mm-hmm. Un gat que es diu Nino. Mm-hmm. Jo crec que aquesta nit ha estat agafant el gat, el Nino, i anar-lo pentinant al cap, perquè deu estar rient.
Aquí, pero no. perdóname Jordi, sí. Hay una cosa de Ana Rosa que te afecta. Ana Rosa ha dicho que pospone sus vacaciones.
Sí.
Si Ana Rosa pospone tus vacaciones,
yo no.
Yo acabo de escribir al conde de Godó, tú tienes que posponer tus vacaciones. Esto es una obligación democrática por Cataluña, por la democracia.
Tres, Teresa.
A ver, tot i que aquesta senyora ha intentat posar aquest to que dirien ells jocoso, jo crec que tot el comentari, tot el que heu posat, el que destil·la és una amargura profunda. Perquè jo crec que ells, tota aquesta, doncs, el que podríem entendre la dreta, plural, no? de tots els sectors, ells tenien molt coll avall que això els hi anava bé. Mm-hmm. I ho van veure fins a la darrera setmana de les eleccions, en les que ja es va començar a veure alguna inquietud, alguna angoixa, etcètera, no? Jo crec que ells no ho reconeixeran, però ells entenen quin ha estat el mandat dels ciutadans. Perquè és veritat, el PP fa una gran pujada, però fa una pujada perquè, fixeu-vos bé, a les anteriors eleccions al 19, Ciutadans tenia 1,5 milió de vots, que desapareixen, i per tant, jo crec que lògicament la seva gran part han anat al PP. Igual que el 500,000 de vots que perd Vox, també crec que ha anat tot al PP. Per tant, el que ha fet és una mica allò rampinya de tot el vot de dreta i extrema dreta, fent aquest vot útil. En tot i amb això, no han pogut impedir, amb tota la gran campanya que han fet, que el PSOE faci 1,000,000 més de vots que va fer l'any 2019 i puja. Dos diputats o puja. Llavors, clar, aquí hi ha d'haver una gran frustració, perquè el mandat, ho deia abans, no? El mandat és molt clar. El mandat és dir-li als ciutadans, ens han dit, no volem un govern que retalli drets, que aturi les llibertats que hem anat a conquerint, etc, etc. I clar que serà difícil, clar que serà difícil. Però hem demostrat en el passat que som capaços de tirar endavant moltes coses. I a més, jo crec que aquests maximalismes que doncs, ens revolotegen contínuament, que al final els hem de dur, per això és el Parlament. El Parlament és perquè les forces polítiques discuteixin projectes, discuteixin propostes, i es trobi el punt comú en el que tots podem confluir. I això hem demostrat en aquesta passada legislatura que som capaços de fer-ho. Per què no ho hem de ser ara de capaços? I clar que serà difícil, i clar que estic d'acord amb el Pablo, que ara encara estan en xoc, però es despertaran del xoc i estaran, no sé si es pot, però intentaran inclús ser més beligerants que fins ara. Però, escolteu, una mica ja estem vacunats d'aquesta beligerància. Ja sabem fins on som capaços d'arribar. Doncs afirmem les nostres conviccions, comprometem-nos en aquest mandat que jo entenc que els ciutadans ens han donat, i sobretot tinguem consciència que tenim la complicitat de la Unió Europea. És a dir, la por que hi havia aquí al resultat que podien augurar enquestes, que per cert, a veure si algú truca el senyor Tezanos i demanar-li disculpes, que és el que menys s'ha equivocat. Tots estaven molt expectants perquè un govern del PP i Vox a Espanya obria les portes, que ja estan prou obertes, prou obertes al conjunt de la Unió Europea perquè això fos una barra lliure. I jo crec que això és molt transcendent. Tots hem de ser conscients de la transcendència que això té i, per tant, tots hem d'arrimar l'ombra.
Teresa, tinc una pregunta. Mira, tu que coneixes el món socialista, i més ara, eh? Ara. Tinc un amic que em diu que la primera gran batalla que es lliurarà ara serà l'elecció
del president. La elecció de la mesa.
I la presidència del Congrés. Que diu, pot ser que per primer cop no estigui en mans ni del PSOE ni del PP. És a dir...
Bueno.
Podria estar, perdona, podria estar per Sumar? Sí. Podria estar pel PNB?
Sí, sí.
Pel
però
PNB,
mira, passa una cosa.
O una força perifèrica, i aquí, perquè ens entenguem, com en diu aquest amic, pot passar una cosa, que és que es veurà la cintura real del PSOE, perquè això ja no va de Vox o no, és a dir, va del que ara comentava fa uns moments el Pablo Iglesias, que és, escolta'm, de la governabilitat de l'Estat amb moltes forces de fora del que seria, és a dir, Catalunya, Euskadi, etc etc.
Jo, és veritat, la primera demostració de com poden anar doncs, les negociacions, els acords, etc., és l'elecció de la mesa del Congrés, perquè la del Senat, si es confirma que té majoria absoluta el PP, tindrà majoria absoluta a la mesa, perquè les meses se reparteixen de manera proporcional. I en la proporció que et toque, tu fas els teus pactes, etc. I, per tant, allí sí que veurem els indicis de per on pot anar, de per on poden caminar les negociacions. Jo, que n'he viscut d'altres, us dic que nosaltres moltes vegades hem renunciat com a Partit Socialista a tenir... Mira, quan era president el Pepe Bono, jo era vicepresidenta primera, havia un vicepresident de Convergència i Unió i un secretari de PNB, que estaven incluïts en la nostra majoria. I us he de dir que vam funcionar fantàsticament. Eh? Havia el José Ramón Beloqui i el Jordi Jané. I, per tant, tu fas ja allí... ja fas una declaració d'intencions de per on poden anar les coses. Jo vull qui serà president o presidenta, no ho sé, perquè precisament, jo ho vaig dir ja ahir la nit, l'expectativa que s'obre ara és veure com serem capaços de conduir la negociació de cara a la mesa del Congrés. I aquí sí que veurem, ja començarem a poder ensumar, veure, dir-ne com vulguis, com pot anar després...
No, però la presidència, jo parlo de la presidència, eh?
No, però és que la presidència va amb el conjunt. És dir, la presidència normalment és un vot, és dir, és sí o no. Per tant, la majoria no la té el PP, ni que voti en Vox, la podem tenir nosaltres, el qual, com tu dius, pot ja veure's allí un fruit de pactes. Que, des de luego, si nosaltres estem en aquest pacte, no hi haurà un president de les Corts com hi ha a València, com hi ha a l'Aragó, com hi ha a València. Això ja crec que sense parlar a ningú puc comprometre. Eh?
T'arribes.
A veure, jo vull dir algunes coses abans de que comencem a focalitzar-ho tot sobre qui s'emportarà quina cadira. Crec que el Partit Popular i el PSOE han perdut aquestes eleccions. I les han perdut tots dos. Perquè els uns no podran fer el que pretenien amb Vox i el PSOE s'ha confrontat amb una realitat, que és que si Catalunya i Euskadi no existissin dins de l'Estat, Espanya és de dretes d'una manera radical. És a dir, si tu treus de l'equació Catalunya i Euskadiria, el panorama polític que queda a Espanya, i feu els números, és... desolador des del punt de vista ideològic. Per tant, aquí hi ha moltes lectures profundes a fer. Una altra, la lectura que surt d'aquestes eleccions és malament quan no abordes a fons un problema polític que tens que t'ho ha demostrat la realitat. Malament. Per què? Perquè el destí fa que ara, en aquests moments, el problema polític no resol, que és l'exili i és la situació de centenars de persones en procés, sigui el teu problema, perquè si no solucionen, no donen una solució a Catalunya, això, com una gota malaia, en aquest cas per aritmètica, no se solucionarà. Tercer problema, l'independentisme. Els partits independentistes han perdut, insisteixo, de 1.650.000 vots han passat a 900.000. Diran, no, perquè la clau espanyola, perquè la bipolarització... Quan tu tens un projecte polític tan important com aconseguir la independència de Catalunya, si tu tens la força social consolidada i tu tens a la teva gent convençuda que aquest és el projecte polític que t'ha de dur, triguis el que triguis fins al final, els vots hi són. Els vots no hi són quan no hi ha projecte polític compartit. I aquest és un problema que té l'independentisme i que li ha dit les urnes del 28 de maig i del 23 de juliol. I li estan dient d'una manera insistent. Si tu ets vot independentista i no veus reflectit aquest vot independentista en un projecte, com deia Jordi Turull, ara és el moment de recuperar la unitat. Bé, doncs, ja va dues eleccions que us estaven donant la base social, estaven donant de manera reiterada l'estratègia o no estratègia d'aquest vot independentista. Per tant, jo hi penso que perden tots. És a dir, tothom hi ha perdut aquí. I el que va passar ahir és l'examen dels 10 anys de procés. Com que no s'ha resolt correctament el conflicte polític, la clau ara està a Waterloo, o la té Puigdemont, o el que sigui. Ni Puigdemont deu estar molt feliç de ser la clau, perquè segur que hagués preferit que hi hagi una sortida política global al conflicte que hi ha a Catalunya. Es diu amnistia, es diu autodeterminació, es diu 80% de suports per resoldre això a través del vot. A ningú li agrada aquesta situació, però ni al PSOE ni al Partit Popular, evidentment a Vox no cal dir-ho. Sumar, que no es posi molt flamenca, perquè ha passat de 38 escons a 31 amb l'operació de Sumar, i quan sentia Rejón dient és que és una formació que només té un mes de vida, home no fotem. I tot plegat ens ha de fer reflexionar a fons.
10 minuts i les 11 en punt del matí. Fem una petita pausa i de seguida Miquel Samper, que vol parlar, Màrius Carol, que també vol parlar, i després també vull preguntar algunes coses. És que m'ho guardo per després. M'ho guardo, és un malo.
Inicia en la secció de ciència una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El preu Lidl és el millor preu.
Pit de pollastre arrebossat ara per 2,59, t'estalvies un 20%. I pernil cuit extra per 1,89, t'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
Crystal Box!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Real i Assegurances i Naturgy.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Nou Electro 3 al Corte Inglés. Fins al 27 de juliol, 15% de descompte en les millors marques d'electrònica.
Samsung, LG, Oppo,
Xiaomi, Motorola, Nikon.
El televisor que vols.
El mòbil que t'agrada.
El portàtil que necessites.
Nou Electro 3, 15% en les millors marques d'electrònica. Consulta'n els models.
Només fins dijous a la botiga web i app del Corte Inglés.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. No me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC1. Aquest any, el versió estiu hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar.
cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i les 11 en punt del matí. Tranquils, que encara tirarem una estona més amb aquesta tertúlia. Després, a partir de les 12, parlarem de... De 12 a 1.
Què vols fer de 12 a 1?
Tu no, tu marxeu.
No te n'has d'anar de vacances?
Mira, no m'ho diguis dues vegades, de la Mònica, me'n vaig ara, et deixo aquí i ja, escolta, i te n'encarregues tu fins a la una. Jo és que tinc molta son. Però bueno, tinc algunes preguntes a fer després a Pablo Iglesias, però abans, Miquel Samper, Màrius Carol, és que el Pablo Iglesias, mira, és que no m'ho puc estar. Tu has dit una cosa, Pablo Iglesias, perdona, Miquel, has dit una cosa, Pablo Iglesias, que no sé si ho deies perquè tens informació o perquè ho deies com una possibilitat, que és el tema de, has dit un nom, Santos Cerdán. Santos Cerdán, et consta que és un dels noms que va anar a veure a Carles Puigdemont a Waterloo?
Santos Cerdán es el secretario de organización del PSOE. Es un señor muy discreto, que manda mucho, un grandísimo negociador, y es a quien orgánicamente le tocaría cualquiera de estas cosas. Yo no tengo ninguna información, pero tengo ojos en la cara y tengo una cierta experiencia de estos años. Yo creo que si alguien puede ser un negociador con actores políticos independentistas, es un secretario de organización del PSOE, que es de Navarra, ojo, que no es cualquier sitio. Pero esto son elucubraciones mías, de tertulia. Pedro vale. Sánchez hará lo que considere.
D'acord. Samper.
Sí, seguint amb el que comentava fa un moment la Mònica, jo crec que ara ve el moment de la política, és a dir, el que aquí s'ha batejat per part del secretari general de Junts com a finestra, palanca o el que sigui, és retornar probablement, i crec que seria una lectura bona, la situació actual allà on no hauria d'haver sortit mai. És a dir, el problema de Catalunya, o el problema de l'encaix de Catalunya a l'estat espanyol, o el procés, o se li digui com se li digui, algú amb nom i cognoms, que és el Partit Popular, va tenir la brillant idea de portar-ho al terreny de la judicatura, eh? I va judicialitzar un problema que era polític. Jo crec que ara, i li hem preguntat dues vegades al secretari general pel tema de l'amnistia, sobre aquesta finestra d'oportunitat, segurament amb moltes coses, des de Rodalies fins al referèndum d'autodeterminació, però a mi no se m'escapa, probablement per deformació professional i perquè estic immers en la defensa d'un exiliat, doncs que el tema de l'oportunitat de l'amnistia no és gens menor. Li hem preguntat abans al Salvador Illa sobre si era factible, ha dit que tot allò que estigués dins de l'estat de dret doncs seria avaluable com a factible, ha vingut a dir que probablement no ho estigui, el tema de l'amnistia, però coincideixo amb el que ha dit el senyor Turull, és a dir, qualsevol cosa que tingui voluntat política es referenda amb una llei i, per tant, doncs, està dins de l'ordenament jurídic. Jo crec que aquesta oportunitat que es brinda amb els resultats d'ahir és molt més important del que ens pensem. És a dir, a mi m'agradaria veure fent política el president legítim Puigdemont a Girona, a Barcelona, que pogués anar a Madrid i allà on fos possible, perquè jo crec que el president Puigdemont la política l'ha de fer des d'aquí. I quan jo he parlat abans d'amnistia, no m'estava referint ni molt menys a l'amnistia del president Puigdemont, del conseller Puig, Comín i Ponsatí, sinó que m'estava referint a l'amnistia global de tots aquells que tenen una causa pendent derivada de qualsevol tipus d'actuació que tingui referència amb l'1 d'octubre. És a dir, només amb una llei d'amnistia que fos global per tothom, jo crec que tornaríem al problema de Catalunya allà on no hauria d'haver sortit mai, que és el terreny de la política. Per tant, és normal que ara els partits polítics, doncs amb el seu esperit de negociació, el primer dia després de les eleccions, quan no han passat encara ni 12 hores, no vagin a les ràdios i diguin sí, estarien disposats, això no ho faran ni avui, ni demà, ni demà passat, ni el dia 17 d'agost, és evident. Però jo crec, i també la Mònica apuntava l'opció en quant al referèndum d'autodeterminació, de poder-ho posposar fins i tot en tres conteses on es reafirmés la voluntat del poble de Catalunya, doncs de seguir manifestant aquesta voluntat identitària, jo crec que hi ha dues categories claus. La situació actual, i també nosaltres hem de veure en quin moment estem i quina lectura hem de fer del país, crec que està molt més per solucionar el problema de tots els represaliats aquí, a fora o allà on sigui de forma urgent i tornar la política a la normalitat. I després el tema identitari ja se n'hi ha de parlant. Però jo crec que s'obre un escenari complex, ho ha dit el Pablo, de dificultat, perquè és evident que unir tantes voluntats polítiques amb un únic objectiu no serà gens fàcil, però al mateix temps apassionant. I sobretot, el resum és, a mi em feia una mica de, no sé si por o pena, escoltar la senyora, ara no recordo ni el nom,
l'Anna Rosa Quintana.
Rosa Quintana, quan parlava amb aquest menysteniment. Catalunya i Euskadi existeixen, agradi o no agradi, i existiran sempre. I, per tant, mai podrem tenir una solució global de governabilitat a l'estat espanyol.